Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 21 del Mussol Maltès. Avui dedicat al subgènere de la novel·la criminal, que és el celebrity noir. El celebrity noir, com es pot deduir pel seu nom, fa referència a crims amb protagonisme de celebritats, és a dir, persones reals i famoses. Però en aquest fascicle només parlaré de la presència de celebrity en la ficció. Doncs hi ha una variant, que és la que involucra celebrity en true crime, i que la sèrie documental i d'investigació de la televisió americana, titulada Celebrity Crime Files, va tractar en tres temporades des de 2012 a 2014. En els seus episodis busca descobrir la veritat en homicidis de celebritats. Cada episodi presenta el cas d'una figura famosa i la seva tragèdia, i ho presenta mitjançant recreacions dramàtiques que expliquen els esdeveniments, parlant amb testimonis presencials, amb experts en matèries relacionades a la professió de la víctima. També recullen opinions, informació de familiars, amistats i col·legues, i per tot això conformen un recorregut que va des dels dies previs al moment fatídic fins tot el procés d'investigació policial posterior. El Mussol Maltès d'avui, com us deia, tracta el celebrity noir, però de ficció. Implicar gent molt coneguda en una investigació detectivesca resulta un plantejament estimulant, tant per qui escriu com per qui llegeix. I quan més carismàtica i potent sigui la personalitat dels celebrity escollides, més atractiva resulta la novel·la. Està clar que no se'ls involucra en cap fet delictiu, ni tampoc en el costat fosc de la trama, i molt menys com a víctima, doncs l'atracció es tornaria rebuig i potser aniria acompanyat d'alguna querella. Per això, en aquestes obres, a la celebrity, se'ls assigna un paper positiu i influent en la resolució del cas, atribuint-los unes aptituds detectivesques que en la vida real podrien o no tenir, sense que es vegi afectada la seva posició social. Doncs no entra en conflicte amb el seu ofici i, per tant, deixa en suspens que aquesta ficció pugui ser veritat. I per parlar de novel·les de gènere amb protagonistes celebrity, haig de començar per Stuart Kaminsky i Toby Peters. I per fer-ho, em cal música ambiental. I per l'època, dècada de 1940, i el lloc, la ciutat californiana de Los Angeles, el més adequat és el tema principal de L.A. Noir. Stuart Kaminsky és un escriptor americà nascut a Chicago el 29 de setembre de 1934, o sigui, de signe balança. I després d'estudiar periodisme, doctorar-se en filologia anglesa i treballar en l'exèrcit, ser fotògraf de premsa i fins i tot professor universitari de cinema, va començar a escriure i ja no va parar fins la seva mort el 2009. La seva producció literària és ingent i està considerat un dels escriptors més prolífics dels Estats Units. 16 novel·les de la sèrie de l'inspector Rosnikov, un inspector de policia a Moscou, 10 novel·les de l'oficial de policia de Chicago, A.B. Lieberman, 6 de l'advocat Liu Fonseca, 3 de la sèrie televisiva CSI New York, i altres sense etiquetar, així com biografies d'actors i guions per cinema. Sense anar més lluny, recordem el magnífic treball realitzat pel film Once Upon a Time in America, Hi havia una vegada a Amèrica, la última pel·lícula que va dirigir Sergio Leone i amb la que va tancar la denominada Trilogia d'Amèrica, que va comptar amb un ampli repartiment encapçalat per Robert De Niro. Una pel·lícula tan llarga que va haver d'emetre's en dos parts i que va guanyar el premi BAFTA a la millor banda sonora composada per, ni més ni menys, que Ennio Morricone, i que sona així. Però a Stuart Kaminski l'he portat a aquest fascicle per parlar de la seva sèrie de novel·les protagonitzada per Toby Peters, un detectiu privat a Los Angeles, als anys 40, i que és la que té més producció, doncs són 24 novel·les publicades. El nom de Toby Peters el treu d'ajuntar el dels seus dos fills, en Toby i en Peter. I defineix a Toby Peters com un ex-policia, després ex-guarda de seguretat de la Warner Bros. I actualment guardaespatlles ocasional i detectiu privat sense prou solvència com per tenir despatx propi, i per això el comparteix amb un dentista. En les seves investigacions es creua amb multitud de referents culturals de l'època daurada de Hollywood, alguns fent cameos i altres com a protagonistes secundaris de la trama, com per exemple Humphrey Bogart, Peter Lorre, Clark Gable, Errol Flynn, Judy Garland, Cary Grant, Joan Crawford, els germans Marx, i és que 24 novel·les donen per molt. Kaminski es llueix en els diàlegs, les famoses distàncies curtes, allà on els defectes no es poden amagar darrere de descripcions grandiloquents. I en les seves trames retrata la societat del moment i la vida de l'Star System amb força ironia. Tot el món del cine en surt retratat. La primera novel·la de la sèrie és Disparen contra Errol Flynn, i passa al 1940. La productora Warner Bros. Ha contractat Toby Peters perquè pagui un xantatge que està patint l'actor Errol Flynn. Però això no és el final, sinó el començament d'una trama força enrevessada. També és molt recomanable la tercera novel·la, Los hermanos Marx en apuros. Per gaudir d'una bona trama detectivesca immersa en les situacions surrealistes que generen aquests genis innovadors i precursors de l'humor intel·ligent. Abans de passar a la propera celebrity i a la novel·la que protagonitza, cal escoltar aquesta peculiar melodia i tot seguit us explico per què. El que acabem d'escoltar és l'himne de l'Acadèmia General Militar de West Point als Estats Units. I el perquè d'aquesta música i del lloc és per parlar-los de la novel·la Los Crímenes de la Academia, de l'escriptor americà Louis Bayard. I l'Acadèmia, on tenen lloc els crims, que diu el títol, no és altra que West Point, i d'aquí la música anterior. West Point és la caserna militar més gran i més antiga dels Estats Units. Ocupa una superfície de 65 quilòmetres quadrats i data de 1778, o sigui, abans de la Revolució Francesa. Us ho dic perquè pugueu ubicar la data. Aquesta acadèmia militar es troba al poble de Highland Falls, a 80 quilòmetres al nord de la ciutat de Nova York, i en ella s'han format presidents com Eisenhower i Grant, i distingits militars com el general Douglas MacArthur, o fins i tot va ser cadet l'astronauta Buzz Aldrin, el segon home a trepitjar la Lluna. L'autor d'aquesta novel·la, Los Crímenes de l'Acadèmia, Louis Bayard, neix a Albuquerque el 30 de novembre de 1963, de signe sagitari, i s'ha especialitzat en escriure novel·les de misteri policíac emmarcades en el gènere històric. De les 10 novel·les que té publicades fins avui, només n'hi ha dues de traduïdes, que són La Torre Negra i Los Crímenes de l'Acadèmia, quin títol original és The Pale Blue Eye, o sigui, l'ull blau pàl·lid. La trama de Los Crímenes de l'Acadèmia comença amb l'aparició del cos mort d'un jove cadet penjat pel coll d'un arbre al costat de la plaça d'armes dins del recinte de l'Acadèmia Militar de West Point. És un dia fred d'hivern de 1830. I en aquell moment, formant-se també com a cadet en l'acadèmia, hi ha un jove poeta de 21 anys que més tard tindrà una influència notabilíssima en el món literari, molt allunyat de les pràctiques militars i especialment en l'origen de la novel·la policiaca. Aquest jove no és altre que Edgar Allan Poe, i les seves capacitats d'observació i deducció seran determinants per ajudar a l'exdetectiu de la policia, Augustus Landor, que ha estat contractat per l'Acadèmia per resoldre el cas, procurant així que tot quedi dins del recinte i no hi hagi escàndol de portes en fora. És cert que Poe va estar a West Point. Va ingressar-lo de juliol de 1830, però no va suportar l'exigent disciplina i va provocar la seva expulsió al febrer de l'any següent, el 1831. Per tant, en el moment en què transcorre la trama de la novel·la, efectivament, Edgar Allan Poe estava allà. La novel·la Los Crímenes de l'Acadèmia té el doble interès, per una banda, resoldre el qui i per què està cometent els assassinats, i per altra, conèixer la personalitat d'un jove Poe a partir d'una pseudobiografia que recull aspectes ja coneguts de la seva vida, però que, imbricats en una trama criminal i en un entorn tan peculiar, agafen una altra dimensió. El tall musical que acabem d'escoltar du per títol Edgar Allan Poe. Està compost per Howard Shore i forma part de la soundtrack de la versió cinematogràfica d'aquesta novel·la. La pel·lícula du el mateix títol que la novel·la, Los crímenes de la Academia. És de 2022, corre a càrrec de Netflix i està dirigida per Scott Cooper i interpretada per Christian Bale, Gillian Anderson i Harry Melling com Edgar Allan Poe. La pel·lícula ha recollit tantes crítiques a favor com en contra i, deixant de banda aspectes tècnics, val a dir que capta perfectament l'ambient fred, opressiu i angoixant desplegat al llarg de la novel·la. Hi ha més celebrity protagonitzant novel·la criminal, però per conèixer-los hem de creuar l'Atlàntic i arribar al vell continent europeu, però fent escala primer al Regne Unit. I per això us poso un breu tall d'una cançó prou coneguda i després us explico per què. Acabem d'escoltar els primers compassos de Dancing Queen, del grup suec ABBA. I us estareu preguntant, què té a veure aquesta cançó amb el Regne Unit? La resposta és que a la següent celebrity li agradava ballar aquesta cançó en la intimitat. Li agradava la música i li agradava la lletra. I a més, considerava que el fet de ser reina li donava més dret que ningú a considerar-la seva. I és que ara toca parlar de la reina del Regne Unit, Isabel II. I aquest gir monàrquic en el fascicle d'avui té la seva explicació en el fet de que, fins i tot abans de que morís, la reina Isabel II ha estat protagonista de diverses novel·les clarament exponents del policial anglès de la seva millor època. L'escriptora és S.J. Bennett, una anglesa nascuda a Yorkshire el 1966, i que fins avui porta publicades 12 novel·les, de les que 4 estan protagonitzades per Isabel II, en un paper de detectiu amateur, amb força dots d'observació i gran capacitat d'anàlisi, i que, com es veu impedida a investigar obertament per la seva condició de reina, té en la seva secretària privada, la capitana Rosie O'Shaughnessy, d'ascendència nigeriana, el seu Watson, que es mou per dins i fora de palau amb total llibertat. Aquí, i també fins la data d'emissió, hi ha traduïts 3 títols, que són El nudo Windsor, Un caso de tres perros i Un crimen entre la realeza. Hi ha un quart llibre anunciat amb el títol original de A Death in Diamonds. Perquè tingueu una idea, en la primera, que passa el 2016, El nudo Windsor, el nus no fa referència al d'una corbata, sinó al castell de Windsor i el nus de la corda amb el que s'ha trobat penjat un pianista al seu dormitori que estava invitat als actes de celebració del 90 aniversari de la reina. I aquesta, veient que l'MI5 dona pals de cec i busca el culpable entre el seu personal, decideix intervenir i acabarà resolent el cas. No en va, Sherlock Holmes és anglès, i encara que el castell de Windsor no sigui el 221B de Baker Street i la reina no s'entretingui amb el violí, no vol dir que per la seva sang blava no corrin cèl·lules d'investigador. Tot i que no és imprescindible, és preferible llegir els llibres en ordre. Els tres primers estan ambientats cronològicament a la primavera, l'estiu i l'hivern del 2016, i són el Castell de Windsor, el Palau de Buckingham i el Palau de Sandringham, respectivament, els llocs on transcorren. El quart, en canvi, és una regressió al passat, doncs s'ubica al 1957, quan la jove reina estava formant-se i ocupada viatjant pel món. Les novel·les entren en la classificació que es coneix com cozy crime, o sigui, unes novel·les policiaques amables, on no hi ha res desagradable, ni referència a violència extrema, sang o sexe. I és lògic, essent la reina la protagonista i l'escriptora una gran admiradora seva, i no pas una grupi dels Sex Pistols, el grup més transgressor i destructiu del moviment punk anglès, que amb la seva cançó Good Save the Queen, tot un clàssic, posen la reialesa a caldo. Els arguments inclouen assassinats i cal esbrinar el qui, com, quan, amb què i per què, seguint l'estela de les obres de l'època de la Golden Age, de l'edat d'or del policial britànic. I no té res d'estrany, doncs són les lectures d'adolescència de l'escriptora S.J. Bennett, que formaven part de la biblioteca familiar confeccionada per la seva mare, una lectora devota del gènere. I del Regne Unit, ara sí, saltem al continent i anem a parar a Alemanya. I és que Angela Merkel, la que fora cancellera d'aquest país durant 16 anys, el període que va de 2005 al 2021, és la nostra següent celebrity, protagonista de novel·les policiaques. L'autor és en David Safir, és un escriptor alemany que ha fet de periodista en premsa i ràdio força anys, nascut a Bremen el 13 de desembre de 1966, de signe, doncs, Sagitari. David Safir ha encetat una sèrie de caire humorístic amb intriga policiaca, on l'ex-cancellera fa de detectiu amateur i, de moment, porta dues novel·les publicades, encara que ja ha anunciat una tercera. La sèrie du el nom genèric de Miss Merkel, en una clara referència a la Miss Marple d'Agatha Christie. La primera novel·la, titulada Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada, és de 2021 i passa 6 setmanes després de que Angela Merkel deixi la política activa i es retiri a viure a un poblet amb el seu marit, el seu gos Putin i un guardaespatlles, pensant que ara podrà fer allò que vulgui. Tal com diu la lletra de la cançó alemana, Diese Tage, o sigui, aquests dies, cantada per Chris. Ich liebe diese Tage. Ich liebe diese Tage. Hey. Es ist 7:30 Uhr, die Sonne scheint. Der Himmel ist blau, Baby, so soll es sein. Ich pack meine Sachen, heute geht's zum Strand. Die letzte Zeit ist viel zu schnell gerannt. Gedanken, Geister und schwarze Wolken, die mich in letzter Zeit verfolgten, sind ab heute für immer weg. Das Leben hat mich wieder, heute ist perfekt. Ich höre Lieblingslieder auf Dauerschleife, erinnere mich an bunte Zeiten. Mein Leben ist eine Party, nichts, was mich noch stört. Ab jetzt wird's laut, denn leise kann ja niemand hören. Passen els dies i Angela Merkel es desespera veient que haurà de conviure amb l'avorriment quan un noble de la zona apareix mort al seu castell en una habitació tancada des de dins amb 6 persones sospitoses, i aquest fet fa que Merkel, posi la seva intel·ligència i astúcia al servei del que considera un desafiament inèdit en la seva experiència professional. Si me n'he sortit prou bé de la política, també puc fer-ho com a investigadora, es diu a si mateixa, i es posa mans a l'obra. La segona novel·la és de 2022 i es titula Miss Merkel, el caso del jardinero enterrado, i comença quan el gos de Merkel, Putin, descobreix un cadàver mal enterrat en un cementiri i la trama involucra dues famílies propietàries de funeràries. I l'autor ja ha anunciat que aviat sortirà la tercera entrega. Mentretant, les novel·les han inspirat una sèrie televisiva en la que només canvia el nom del gos, que en lloc de dir-se Putin, ara es diu Helmut. I una dada verídica. A la Merkel real li fan por els gossos. I si abans hem escoltat un tall musical dels Sex Pistols, el grup anglès símbol del moviment punk al Regne Unit, ara escoltarem a Nina Hagen, la que fora el referent indiscutible de la corrent punk a Alemanya. I després us dic per què.
Scheu schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh.
La cançó que acabem d'escoltar es titula, algo així, perdoneu el meu alemany, Du hast den Farbfilm vergessen, o sigui, has oblidat la pel·lícula en color. És de 1974 i és una de les tres peces que Merkel va demanar en el seu comiat de la política activa en una cerimònia que va plegar amics, familiars i membres del partit. Les altres dues van ser una melodia sacra i un vals. I podria semblar estrany que una austera i fèrria Merkel triés aquesta cançó. Però, sabent que Nina Hagen i ella són de la mateixa edat i que les dues són nascudes a l'Alemanya Oriental i que el primer càrrec important d'Angela Merkel el 1990 va ser al capdavant del Ministeri per les Dones i el Jovent, ara tot quadra. Hi ha més novel·les criminals amb protagonisme de celebrity, però us en parlaré més endavant en uns altres fascicles. Gràcies a Toni González, que avui ens ha conduït des de les vies de so, i a vosaltres per escoltar-me. Espero que us ho hagueu passat bé i us emplaço pel proper mes. No falteu. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.